Sonen campanas. Es temps de bodas a Radio Estel, amb Borja de María y Ana Buch.
Hola, 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 hola. Benvinguts a Temps de Bodas. Què tal, família? Això és Temps de Bodes, el programa sobre casaments de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Seguim aquí després de Setmana Santa acompanyant-vos a la perillosa missió de preparar un matrimoni. Ja portem 13 programes i en tot aquest camí hem parlat de tot una mica. Hem parlat de vestits de núvia, de fotografies, de vídeo, d'invitacions, però encara no havíem tocat un tema importantíssim en tots els casaments. Què és, Anna?
Sempre em fas dir a mi les coses, no tens remei, eh, Borja?
Sí, sí, t'ha tocat.
Bueno, bona tarda a tots. Doncs sí, avui abordarem un dels temes que encara no havíem tractat, però com que ja ha dit el Borja, és un dels més importants, i és que què és un casament sense una bona música?
Ah, exactament. La música acompanya els nuvis durant tota la seva boda. Explicarem avui la part més relacionada amb els protagonistes, amb els professionals, que són els que fan possible que aquestes cerimònies siguin realment precioses.
Recordem que si voleu que llegim els vostres missatges durant el programa, ho podeu fer a través del nostre Facebook, que és facebook.com/tempsdebodes, i donem les gràcies als 44 amics que ja tenim a la nostra pàgina. Així doncs, sense més dilacions, comencem.
És Temps de Bodes a Ràdio Estel, amb Borja de Maria i Anna Buch.
La nostra primera protagonista d'avui és la Rosa Maria Conesa, una cantant d'òpera que, entre moltes altres coses, canta a casaments. S'encarrega, sobretot, de cantar la cerimònia de les esglésies. La truquem la primera perquè no només és cantant, sinó que, sobretot, és professora de tècnica vocal i ha de tornar a les seves classes molt aviat. Així que bona tarda, Rosa Maria, i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda.
Rosa Maria, tu cantes a casaments, però has fet moltes altres coses. Explica'ns una mica la teva carrera.
A part de fer casaments, bueno, actualment estic en una escola, tal com heu dit vosaltres, fent classes de tècnica vocal. Però el dels casaments, doncs sí, és una cosa que he fet durant molts anys, bueno, i segueixo fent. Fic música tant sí, les cerimònies, com a vegades també ens han demanat per fer els aperitius.
Veiem que tens llavors molta experiència. Quants anys fa que et dediques a la música?
Pues mira,
Vas perdut el compte, ja.
Et podria dir que fa ben bé, pues, 30 anys que m'hi dedico.
Ostres, llavors
30
estem...
anys, ja.
Llavors, sí. Ho hem dit bé, tota una professional de la música, i qui millor que ella per explicar-nos per què la música és una part molt important de la teva vida, perquè tenim entès que a la teva família hi ha molta base musical.
Sí, de fet o sigui, ja de sempre a casa meva, bueno, sempre havia escoltat música, de tot tipus. Feia, bueno, llavors, aquella època, la meva mare, me'n recordo que escoltava molt la sarsuela, escoltava llavors molt, i jo, de fet, vaig començar pues, de petiteta sentint la música aquesta a casa. Llavors, després, el meu germà, de més jove, va entrar a cantar l'Orfeo Gracienc, i quan jo vaig poder, bueno, vaig acabar els estudis també, doncs llavors ja em van deixar entrar també a l'Orfeó, que volia que no perdés el temps en cantant, el que deia abans, no? I llavors doncs vaig entrar a l'Orfeó. Vaig estar un temps a l'Orfeó i llavors ja vaig començar-me a dedicar als estudis professionals totalment tant de cant com tot el que comportava tota la carrera, no? L'harmonia, el sorteig, el llenguatge musical que es diu ara, actualment. Que llavors es feia cursos per cursos, no es feia tan global com ara.
I ara, a més... Perdona, t'he tallat, digues.
Digue'm.
No, que dèiem que ara, a més, ets professora de tècnica vocal. Vull dir, d'on treus el temps per fer tot això?
Com, perdona?
D'on treus el temps per fer tot això? Com és que has decidit per fer-te professora?
Bueno, el de les classes, de fet, és cada dia a les tardes. Cada dia a les tardes. Llavors, clar, el bo de fer les cerimònies, diguem-ne, religioses, és que això, clar, ens agafa els caps de setmana, més aviat. I per això ens podem dedicar més a això, perquè les classes a l'escola sí que estic cada tarda, estic de 4, un promig de 4 a 9, més o menys, totes les tardes. Llavors, clar, el poder fer les cerimònies religioses els caps de setmana, pues, ens permet el temps de poder-nos dedicar. Si fos entre setmana, llavors ja hauríem de plantejar-nos més una cosa o una altra.
Parlem una mica més del que és més important per avui, per aquest programa, que és la música als casaments. Rosa Maria, sí? Per què és important que un casament tingui una música adient?
Mira, jo, amb una anècdota que em va passar ja fa molts anys, jo crec que amb aquesta simple anècdota us en donareu compte de l'important que és. Jo tenia una parella de nuvis que econòmicament anaven molt justos i me'n recordo que, bueno, clar, tothom els hi venia tot el que li podien, els floristes, els flors, l'església que sigui l'alfombra, tothom, els fotògrafs amb les fotografies, i llavors, bueno, quan vam voler realment música, vam venir i a mi la noia em recordo perfectament que em va dir, és que jo prefereixo treure flors i treure que em posin una alfombra vermella a poder entrar sentint cantant l'Ave Maria.
O sigui, això que estem escoltant de fons ara, l'Ave Maria.
Aquesta tan maca, sí, sí. Realment a mi em va arribar l'ànima. Jo crec que si realment la gent ho sent i ho aprecia, i inclús també el fet de dir-me són els fills que pago més a gust de tot el que he pagat del casament, aquestes frases són coses que arriben moltíssim, no? Imagina't l'important que és per segons quines persones el tenir la música adequada a la cerimònia. Hi ha gent amb una sensibilitat especial i realment els carrers... A mi això em va arribar quan aquesta noia em va dir és que si tinc que retallaré de flors, retallaré de tot, però el sentir-me l'Ave Maria quan jo entro a l'església, per mi, és una cosa que des de petiteta que havia somiat.
Dius que una de les parts més importants és l'entrada a l'església de la núvia, no? Però a quines altres parts de la cerimònia hi sol haver música?
Sí, actualment hi ha entrada de núvia, entrada de núvia, que abans somit de la núvia, ara el núvia també se li fa música. Després, si només, diguem-ne, és el que és el matrimoni sol, ja a vegades ja acostumem a fer, després del que és l'acte del matrimoni, no? Un cop s'han casat, música, després hi ha a les firmes, també, de la sortida. I en el cas que hi hagi missa, doncs llavors ja s'hi pot, si es cau més, el poder fer música, més música, perquè, clar, tenim més part, tenim entre lectures es pot fer música, abans de l'Evangeli normalment es canta una Aleluia, després en la Comunió es pot fer música, en el moment de la Pau també, sí, i després ja, quan ja anem al casament, ja com tant que ho dic, el casament, i després ja les assignatures. Sí que, clar, si hi ha missa, hi ha més parts que poder fer per fer música. O sigui que realment és molt complet. La quantitat de música que pot haver-hi en un casament és molt complet.
Moltíssima música, no? I quines són les peces més demanades pels nuvis?
Doncs mira, per escoltar l'Ave Maria, l'Ave Maria, tant la de Schubert com la de Gounod, però sobretot la de Schubert, eh? La de Schubert és molt, 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 la demanen molt, l'Ave Maria de Schubert. Després, en el moment de la comunió, si hi ha comunió, també demanen el Panis Angelicus, de César Franck. L'entrada de la núvia, doncs, ja n'havia de tot. Hi ha núvies que els agrada molt el que és la marxa social, de tant la de Mendelssohn com la de Wagner. I hi ha núvies que no, no els hi ha de les típiques entrades de marxa social. I llavors, doncs, et poden demanar des d'una cantata de Bach, l'Argos de Händel, moltes altres coses. Doncs... Però pràcticament, com més la setmana els casaments, sobretot les Aves Maries. Les Aves Maries és una cosa que totes les núvies... Sobretot l'Ave Maria, cant dels ocells, quan la gent és catalana, sí. El cant dels ocells és una cosa que es demana bastant.
És un clàssic, també. Doncs moltíssimes gràcies, Rosa Maria, sí. Per atendre la nostra trucada i per ajudar-nos a entendre una mica més com funciona la música de les esglésies. Moltes gràcies, Rosa Maria.
Perfecte. Molt bé, gràcies. Adéu, bona tarda.
Temps de bodes, els dimarts a les 6 de la tarda i els dissabtes a 2:15 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Seguim parlant amb cantants de música. En aquest cas anem a canviar de registre, anem al gospel, una música espiritual que pretén apropar les persones a Déu. El Joan Gas és director de grups de gospel repartits per a parròquies, diverses parròquies catalanes. Bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda. Què tal? Com estem?
Molt bé. I tu, què tal? Com va?
Bueno, mira, aquí esperant que es faci a l'hora per començar la setmana laboral amb els meus grups i treballar, que és el que toca, no?
T'enganxem a puntet de fer una classe, no, llavors?
Sí, em pilleu així una miqueta, estic enmig del carrer, estic intentant entrar en un caixer per poder parlar més tranquil amb tu. Però bueno, a la teva disposició, ja ho saps, com sempre.
Doncs Joan, com diem, ets director de Gospel, l'objectiu, Gospel, de fet, és una paraula que significa evangeli, que significa paraula de Déu. Realment s'aconsegueix aquest objectiu, convidar les persones que s'apropin a Déu?
Mira, saps el que passa? Que jo tinc la idea de que la música el que aconsegueix és estovar els cors a la paraula de Déu. És l'única missió que tinc jo, preparar el camí al Senyor. Jo preparo el camí perquè després puguin aquestes persones puguin rebre aquest missatge i pugui arrelar d'alguna manera. És el que el Senyor m'ha deixat fer i el que ell m'ha enviat a fer.
Tu creus que és així, no? Que la teva missió és ajudar a través de la música, a través del gospel, a apropar Déu a la gent.
Et sento una miqueta malament, Borja.
M'aproparé més al micro, a veure si així ho aconseguim.
Gràcies,
millorar.
Gràcies, sisplau.
Sí, no, que vull dir, tu et veus que aquesta és la missió que t'ha posat Déu, a través de la música, que és un dels teus dons, Joan, poder també ajudar a evangelitzar, en aquest cas.
En efecte, vull dir, estem en el segle XXI i estem a les portes d'una nova evangelització. Aquesta nova evangelització suposo que requerirà un temps d'aprenentatge a tots plegats. Jo crec que la música és un bon camí. És un bon camí per el que t'estic dient, no? Amb la humilitat de preparar el camí.
A quines parròquies?
Ens trobem en els grups amb gent que no ha pogut pronunciar la paraula Déu o la paraula Jesús en sa vida. De fet, hi ha gent que li produïa urticàries. M'explico?
Sí.
Amb el gospel el que aconseguim és que aquesta barrera es trenca. A partir d'aquí poden ser molt més propensos a la paraula del Senyor.
És a dir, que els membres, la gent que forma part d'aquests grups de gospel, potser no és ni cristiana.
No. Aquí no es pregunta ni procedència, ni creença. És gent que tingui ganes de cantar, que tingui ganes d'expressar, que tingui ganes de sentir.
I aquí
a partir d'aquí...
Perdona, Joan.
El que tingui que fer la feina, que la faci. No?
Clar. Com s'entra el gospel a les parròquies?
Pues mira, a mi normalment em truca un rector, se n'entera d'algun dia, no faig cap mena de publicitat a les parròquies, senzillament se n'enteren, assisteixen a algun concert, algú em demana, mira, per què no vens a ajudar-me amb alguna missa o amb alguna festa o amb el que sigui, i a partir d'aquí es pot entablar un diàleg i aquest rector doncs, em demana, escolta, Joan, no podríem fer un grup de gospel aquí a la meva parròquia? Dic, no, és perfecte, parlem-ne, arribem a... que concretem la idea que tu tens, o sigui, sempre sota la supervisió del rector de la parròquia, evidentment,
sí.
Que és el que mana, i el servei de la parròquia que em poso.
I com s'adapta...
Amb allò que jo sé fer, que és fer que la gent canti.
Clar, i com s'adapta aquesta música popular vinguda dels Estats Units, africana, no?, en el seu origen, com s'adapta a un públic més català, més tradicional?
Mira, el gospel és la música tradicional del poble afroamericà que se sent esclavitzat durant tot el període d'esclavitud als Estats Units. Aquesta sensació d'alliberament és comú a totes les cultures, perquè tots tenim una sèrie d'esclavituds, més o menys evidents. Aquí a Catalunya tenim la sort que el gospel ha estat molt arrelat a la nostra música, encara que molta gent no ho sap. O sigui, si tu mires el cantoral de qualsevol parròquia de Barcelona, trobaràs molts i molts espirituals negres i molts temes gospel.
Jo ignorava completament, Joan. Jo pensava que això era una cosa bastant reduïda a nivell de música d'esglésies catalanes, clar.
O sigui, tu tens el Mou Senyor, Mou la meva ànima,
sí.
Sona? Mou Senyor, Mou la meva ànima. Aquesta és una espiritual negra.
Ostres.
És un exemple, però n'hi ha moltíssims.
I vols dir que aquest gospel, aquesta música més animada, que tots recordem, no? Amb bastanta alegria, que s'emet amb coros grans de gent, fins i tot amb alguna coreografia. Aquest tipus de música se ve amb les bodes?
A les bodes és fantàstic, home. Les bodes és una celebració doble. És la celebració de l'Eucaristia, que és la gran festa, i és la celebració de les dues persones que reben un sacrament perquè volen compartir una vida. Em sembla que tot el que sigui fer festa amb qualsevol de les dues coses, no només és important, sinó que a més és imprescindible.
Quin acompanyament instrumental té el gospel?
Perdona'm?
Quin acompanyament d'instruments té el gospel?
Mira, jo en els meus grups vaig amb la guitarra i tot el que més són veus. Es poden afegir molts instruments, eh? Es pot afegir l'òrgan, la bateria, el baix, el saxofon, la trompeta, el que vulguis, però bàsicament lo important és el cor, és la veu. Tot l'altre té que estar al servei d'aquesta veu, que és el que realment pot traspassar.
Les lletres del gospel acostumen a ser versets de la Bíblia, de salms... Què contenen aquestes cançons?
A veure, gospel significa evangeli. Gospel significa evangeli. El poble afroamericà, quan se sent esclau, automàticament es connecta molt amb l'esclavitud del poble d'Israel a Egipte. Per això tots els antics espirituals negres tenen sempre molt a veure amb l'Antic Testament, amb aquesta part concreta de l'Antic Testament. Un poble esclavitzat que busca la seva llibertat. El gospel, que ja seria un pas més sobre l'espiritual negre, ja parla molt més del Nou Testament i de la liberació cristiana, crística, en aquest sentit. Però tot parteix de la paraula de Déu, absolutament tot.
Tu, Joan, ets director d'aquest grup de gent voluntària,
completament. Apropa't una miqueta més al micro,
sí,
sisplau.
Sí, que ho faré, sí, que m'estava posant una mica a distància.
Molt...
No, pensava, quina gent s'apropa al gospel per cantar amb tu? És gent que té relació amb la música o és gent que potser no ha cantat a la seva vida?
A veure, hi ha absolutament de tot. Principalment és gent que no ha cantat mai a la seva vida. Vale, de fet, jo en els grups l'únic que es demana és que la gent tingui ganes de cantar. Tingui ganes de cantar. És l'única cosa que demano a les persones, vale? Perquè no faig ni prova de veus, ni prova de que facin bé o facin malament. El gospel és apte per tothom, absolutament tothom.
Doncs, Joan, gràcies per la teva missió en aquest sentit d'evangelitzar, d'ajudar la gent a que s'apropi a Déu, perquè és aquesta, com dius tu, l'objectiu del gospel, i moltíssimes gràcies per explicar-nos també la importància que té en les bodes, aquest cant tan espiritual.
Pues sí, a la vostra disposició que estic.
Moltíssimes gràcies, Joan, que vagi molt bé.
Vinga, bona tarda, Borja, que vagi bé.
Temps de bodes, els dimarts a les 6 de la tarda i els dissabtes a 11:45 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Una vez por semana y preferiblemente fijando el día y la hora, que parece muy poco romántico, pero es que hay que ser en estas cosas más bien racional y sobre todo constante, fijar un horario en el cual sin los hijos, hay que inventar la manera de, digo, sé, canguro o ponerles un dibujo animado bueno en otra habitación, estando solos, muy importante. Muchos matrimonios nunca están solos, eso es un error grave. Estando solos, poner dos sillones enfrentados, uno frente a otro, y repasar juntos la semana. De todos los aspectos, lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado, lo que nos ha dolido, de cuestiones tan elevadas como cómo hemos vivido la fe, tan bellas como qué cuestiones educativas de los hijos hay, y tan terrenales como el tema económico, que a veces puede fastidiar más de un matrimonio.
Bé, i ara abans de trucar al nostre últim protagonista del dia, us volem donar les últimes estadístiques dels casaments a Espanya, Anna, que són bones o males notícies?
Doncs depèn de com es miri, Borja, però la veritat és que l'Oficina Europea d'Estadística, l'Eurostat, acaba de determinar que Espanya és un dels països de la Unió Europea que menys matrimonis va celebrar l'any 2011.
2011. Espanya va celebrar 3,4 casaments per cada 1.000 persones, a la línia dels països del sud, com Itàlia o Portugal, però molt per sota de la mitjana europea, que es troba als 4,4 casaments, és a dir, un punt menys que la mitjana europea.
D'aquesta manera, només tres països, Bulgària, Luxemburg i Eslovènia, van celebrar menys matrimonis que Espanya. A l'altre costat de la balança hi trobem països petits. Els països de la Unió Europea que més matrimonis van celebrar el 2011 són Xipre, Lituània i Malta. Tot i això, l'Eurostat assenyala que la tendència a disminuir el nombre de matrimonis és comú a tota Europa, així com l'increment dels naixements de nens fora del matrimoni i l'increment també dels divorcis.
The tematitzar les bodes és un fenomen cada cop més usual. Com hem après aquí, amb la Laura Pérez de Crystal Events, als Estats Units la primera norma és triar de quin color vols la teva boda. Altres nuvis prefereixen ambientar la celebració en una època, en un entorn, fer una decoració relacionada amb el seu ofici i les seves aficions. Bueno, el nostre oient, el Víctor Lafuente, va organitzar la seva boda a la platja. L'Anna Buja, a més, és una enamorada d'aquest tipus de cerimònies, oi, Anna?
Sí, bueno, un dels somnis que tinc seria algun dia poder-me casar en una platja.
Anem a preguntar-li com la va celebrar ell, i així ens inspirem una mica. Diu que la va celebrar de divendres a diumenge i va allotjar els seus convidats a bungalows, al costat de la platja. De dia tenia música en directe i de nit un DJ. Avui, parlant de música, també preguntarem com va envoltar tot aquests tres dies de festa amb la música. Bona tarda, Víctor.
Hola, bona tarda.
Com se't va acudir muntar una boda a la platja?
Home, per molts motius. Una, que era el mes de setembre. Dos, que eren molts. Érem 150. I volia fer una festa molt especial, donat que no era un casament. Jo em vaig casar gran i ja posats a fer una festa, doncs no volia fer una festa clàssica. I per això vaig muntar una festa de tres dies. Arribar a divendres i sortir a diumenge.
I amb la teva dona vau acordar de fer una festa a la platja, d'allargar-la, com tu dius, de divendres a diumenge?
Sí, sí, va ser arribada divendres, la gent ja va començar... Bueno, ja va ser un cap de setmana, que la gent s'ho podia passar bé, feia bon temps, platxeta, i la idea, doncs mira, el divendres van començar a arribar a la tarda, vam fer un sopar normal, perquè era un lloc que hi havia un parell de restaurants. Després, el dissabte, va ser casament, el dematí la gent se'n va anar a la platja tranquil·lament, vam dinar tots junts, i a la tarda va fer un casament civil a l'Ajuntament, i després a la tarda, a partir de les 7 i pico de la tarda, doncs, vam anar a un restaurant a l'aire lliure, al costat de la platja, i bueno, va durar tota la nit i vam plegar cap a les 6 del dematí, 7 del dematí. La gent al dematí següent doncs, va aixecar-se tranquil·lament, va esmorzar i platja, fins que va seguir un cap de setmana divertit, complet i relaxat i no cotxes i no...
Exactament.
I tothom en un lloc molt, molt maco i molt, molt obert.
I van aguantar tots els convidats els tres dies?
Home,
va haver
aguantar,
tot, no?
aguantar el que es diu aguantar, doncs sí, molta gent va aguantar, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Va ser una cosa, com que va ser una cosa molt relaxada, amb poca pressió, tot això va ajudar bastant. Va ajudar bastant perquè érem amics de tota la vida, o sigui, no estem parlant de gent jove, estem parlant de gent de 40 anys, 40, 50 anys, 35, 35 en amunt, doncs tothom ja és més o menys madur i bueno, va ser una festa molt agradable, amb música, a més el tipus de menjar que vam fer també va ser una cosa que va sortir, que se'n va sortir de lo clàssico.
Què vau demanar per menjar?
No, el menjar va ser una recepció... Tot això era lliure, adequadament decorat. Uh-huh. Va ser la recepció es feia doncs, amb una espècie de pati andalús, amb el qual donaven ibèrics, manzanilles, jerezos, en fi, cervesetes i tal. I després la gent seia a taules de 10 o 12 persones, i llavors era un bufet, però el bufet era un que se servia a la taula amb plates sencers, la gent no tenia que aixecar-se, sinó els camarers portaven les coses allà i la repartia.
Víctor, i explica'ns com vau posar la música perquè estigués tota l'estona la gent doncs, animada i durant els tres dies hi hagués bona marxa.
Bueno, simplement que tot era a base amb el tema del casament en concret, doncs, bueno, des que van entrar la gent fins que va acabar de sobar, doncs, hi havia una persona, un home que cantava, molt suau, molt tranquil, sense estridències, i el sopar va ser amb música en directe, amb una persona cantant, que el cantava bastant bé, va ser. Uh-huh. I després, a partir d'acabar de sopar i tal, doncs va haver un disjockey.
Doncs,
un disjockey i amb un xiringuito obert, tota la nit, també, que a més es va donar a menjar, sempre, contínuament, no era el beber for beber, sinó que hi havia, cada hora sortien doncs,
ens fem, ens fem la idea de com és juntar la música amb tants dies de festa. Moltíssimes gràcies, Víctor, i nosaltres ho deixem aquí. Fins la setmana que ve i que sigueu molt feliços.